Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat. Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
Quan sona aquesta música i són una mica més de les 8 de la tarda, comença Molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. La veritat és que començar una programació o una temporada nova sempre produeix una certa emoció. Emoció en el sentit de dir, fixa-t'hi, vam acabar i sembla que era ahir i estem altra vegada davant del micro i davant del micro fent o intentant fer les mateixes coses. Però, amics meus, com sabeu, abans d'això sempre tenim... la homilia de Molta comèdia. Avui farem un manifest, és a dir, és un manifest que jo no he escrit, és un manifest que a mi em van passar i que em sembla interessant poder-lo explicar a tots els oients, perquè en definitiva, si aquí parlem d'arts escèniques, aquest és un manifest de les arts escèniques per la independència. Escolteu, diu, nosaltres, treballadors i treballadores en diversos àmbits de les arts escèniques, ens manifestem a favor del dret i llibertats nacionals de Catalunya, així com del procés que viu en aquest moment el nostre país, per tal d'assolir la independència política i esdevenir un nou estat d'Europa. Entenem que en el context històric de tanta transcendència com l'actual, amb un procés que requereix la implicació directa i activa de tots els sectors de la societat, les arts escèniques catalanes no poden romandre indiferents i quedar-ne al marge. Més que més, hi tenim en compte que les arts escèniques han estat, de sempre, ambaixadores de llibertat arreu del món i constructores de ponts culturals fonamentals en el respecte mutu entre tots els pobles de la Terra. Els pobles que no poden decidir el seu destí, els pobles que, tenint consciència de poble, no poden gaudir dels mateixos drets que gaudeixen els que se'n declaren superiors, no són pobles lliures, sinó subordinats a la voluntat d'un tercer que ens diu què podem dir i què podem fer. Això nosaltres, que per naturalesa defensem la fraternitat universal des de la llibertat, no ho podem admetre, perquè la llibertat comença quan cívicament i democràticament es reivindica i no pot ser mai negada per ningú. Entenem també que la independència de Catalunya és totalment legítima per tres raons. La primera, perquè respon a un dret humà bàsic. La segona, perquè no només no és etnicista ni expansionista, sinó que és inclusiva, integradora i no s'imposa a ningú. I la tercera, perquè no hi ha cap argument que pugui justificar la privació de llibertat d'un poble adult i democràtic. La llibertat no és mai el conflicte. El conflicte és la negació de llibertat. Per això nosaltres, treballadors de les arts escèniques catalanes, de colors polítics diversos i compromesos amb aquest moment tan determinant de la nostra història, declarem públicament que fem costat al procés per la independència de Catalunya. Les arts escèniques catalanes no són un subsistema d'una identitat superior, són l'expressió artística i cultural d'una identitat pròpia que necessita un estat independent per projectar-se al món en el seu nom. Això està escrit a Sant Cugat del Vallès el 5 de setembre del 2015. I puc dir que fins al moment, fins ahir, hi havien adherits 350 persones, homes, dones, tècnics, actors, actrius, directors, que estan dintre, implicats dintre de les arts escèniques. Si algú vol llegir i vol llegir la llista dels que hi han participat, ho pot fer-ho a manifestatescèniques, això és difícil, o sigui, manifest arts escèniques, tot junt, manifest arts escèniques, 27s.wordpress.com.
Ai, senyor Eduard.
Isabel.
M'alegro de veure'l després de tants dies.
Ho trobo més jove, Isabel.
Sí, oi tant. He aprofitat per anar a la clínica aquella que hi ha allà a Benidorm, aquella que van tots ser famosos.
Què diu?
Sí.
I què li van arreglar?
Bueno, això no diu. El que es veu per fora i per dintre també.
Perdona, vostè expliqui el que vulgui. Jo només li pregunto perquè si diu que van a la clínica vol dir que alguna cosa li van fer.
Sí, bueno, però ja es veu, no? Ah. Vostè ja ho veu. Escolti, ara que llegia això del manifest...
Sí.
Jo em sembla molt bé, tot això, cadascú que faci el que li convingui, però escolti, ja la llista és pública, diu?
Sí.
Ai, senyor, però es posaran a la llista negra, després no els agafaran a Espanya, aquests actors.
Miri, hi ha de tot.
Es perdran, el José Luis Moreno ja no els agafarà per aquells shows que fa de la noche de fiesta i allò tan, tan bonic.
Ai, el José Luis Moreno.
O, per exemple, aquell del virus, aquell del Boadella, tots aquests ja també.
A Boadella, estan... a Boadella segur que no.
El Boadella tampoc.
Però em sembla que el Boadella, segons aquí, amb llista i sense llista seria igual, eh?
Uai, sí, és que ja li dic que no té aquell que... virus que està, no està bé aquest noi.
Home, jo el manifest, he dit al principi que jo no l'havia escrit, per tant, probablement no l'hagués escrit igual, exactament igual com l'he llegit. Però sí que hi ha una cosa que em sembla molt important de remarcar, no? Que és aquesta manifestació claríssima de que són de diferents orientacions polítiques. O sigui que hi ha un concepte, hi ha una cosa que està, sembla clara, i en canvi el fet del grup polític no és un sol.
Clar, no.
No hauria de ser un sol.
Ah, bueno, no, clar.
Per tant, jo espero que efectivament la cosa sigui d'aquesta manera.
Ai, senyor, jo sé d'alguns que ho han firmat, això.
Sí, jo també.
Però, bueno, clar. Si es pot veure públicament, doncs
sí, home,
ja està.
Clar.
Ja
jo,
no cal que ho
jo vaig firmar. Ah. Hi ha actors, hi ha directors, hi ha...
D'aquí Sant Cugat n'hi ha uns quants.
D'aquí n'hi ha uns quants, sí. Em sembla molt que d'aquesta taula hi ha un altre que va signar, també.
Sí.
Dos que van signar.
Tres.
Ah, bueno, però vostè no està parlant...
No, de mi no estic parlant, jo encara no ho he vist, això, però bueno, que sé... Hi ha un ente en aquesta taula que també ho va firmar.
Hi ha un nens que vola, no?
Això, sí. Fantasmes.
Bé, esperem, de totes maneres, esperem el dia 28, i espero que el dia 28, és a dir, el dimecres, després del dia, el dijous després del dia 28, doncs puguem continuar fent el programa.
Sí, que no vinguin els tanques.
Que no passi res. No, això van dir que no podia ser. Els tanques no podien venir mai de la vida.
Oh, no se sap mai.
Bueno, en fi, jo espero, jo ho confio. De totes maneres, fem una cosa. Tenim... visitants. Tenim
sí.
Convidats.
I tant.
Estan esperant aquí, asseguts, escoltant les coses que diem, amb ganes de poder parlar del que volen parlar, que és l'obra que presentaran aquest dissabte a Valldoreix. I, per tant, donem-los una entrada musical. Bé, estem escoltant una música que ens situa l'Amor Brujo, de Manel de Falla, i ens situa per poder parlar d'una obra extraordinària. Jo diria, probablement, la millor obra de Federico García Lorca. La Casa de Bernard Alba, Federico García Lorca, l'acaba i la presenta en manuscrit, perquè no està ni editada, i representa tots els seus amics, totes les seves les persones que considerava necessàries per explicar-los què és el que havia fet, dos mesos abans de que sigui assassinat, l'any 1936. Té 38 anys, ha arribat a un punt extraordinari de la seva qualitat com a poeta, com a escriptor, com a músic, perquè en molts casos no es té en compte aquesta faceta, i quan presenta la Casa de Mirada, quan la llegeix amb aquesta, m'imagino, aquesta capacitat extraordinària de convenciment, doncs tothom està convençut que allò serà efectivament una gran obra. Margarida Xirgo l'estrena a Buenos Aires l'any 1945. A Espanya no s'estrena fins a l'any 1963. Jo tinc aquí, i els ensenyo amb els nostres convidats, una revista, Primer acte de l'any 1963, on a la portada hi ha la Càndida Losada, que va fer el paper de Bernarda a la seva estrena al Teatre Goya de Madrid. dirigida per Juan Antonio Bardem. Imaginem-se, o sigui, Lorca llegeix amb els seus amics l'any 36 l'obra i fins a l'any 1963, quasi després de 30 anys, es pot representar i representa Espanya i amb molt èxit. Bé, comencem per presentar. Tenim a la Bernarda Alba aquí. Trini Sánchez, benvinguda al programa.
Moltes gràcies, gràcies.
Tenim també el president del grup Espiral, el senyor Rafa Usero. Rafa, bon dia.
Bon dia.
Teníem que dir bona nit, perquè estem ja, encara que estigui
clar,
ja estem quasi a la nit. I tenim també en Salva Fenollar, que és de la Junta, membre de la Junta del grup Espiral de Valldoreix.
Hola,
benvingut.
Bona tarda.
Jo volia primer començar per en Rafa, perquè ens expliqués per què representeu la Casa de Bernarda Alba aquest any.
Bé, la Casa de Bernarda Alba va ser una de les que vam triar en aquests 25 anys. Quan vam fer la tria, diguem-ne, buscàvem les obres més emblemàtiques nostres. Aquesta, evidentment, era així. El que la teníem per la cloenda de la programació continuada, la vam fer la cloenda de la programació continuada, es va quedar molta gent a fora perquè no teníem prou espai per tothom, i vam decidir llavors tornar-la a posar en escena per la Festa Major. A la Festa Major, que només la farem el dissabte, perquè la programació de l'entitat ens ho ha demanat així, perquè té altres actes.
Estàs parlant de dissabte, aquest dissabte
aquest
que ve...
Aquest dissabte 19 a les 7 de la tarda, a les 9 de la tarda, a la Casa al Casal Cultural.
Sí. Molt bé.
En principi, el que us puc dir d'ella és que és una de les obres més... que més ha costat recopilar, perquè hem aconseguit que totes les actrius, o gairebé totes, que van començar el 2007, el 1997 i el 2003...
Sí, la tercera vegada que la feu.
La tercera, aquesta serà la número 13, l'actuació número 13.
Però vull dir, quan a Barça...
Sí, sí.
Tres vegades que l'heu fet dintre la vostra programació.
Sí, sí, sí.
O sigui que m'estàs parlant de bastants, del 1997,
sí.
La primera vegada.
La primera vegada, i amb la Bernarda Alba, que era la Trini Sánchez.
Què dius, ara?
La mateixa. La mateixa sempre ha fet la Bernarda Alba.
Ni s'amor ni res, tenim sencera. Encara.
Molt bé, molt bé.
Hem recopilat també una quantitat d'actrius molt, molt fortes, de caràcter, molt bones, i realment estem contents del resultat.
Bé. Salva, tu com a membre de la Junta, suposo que vas participar en aquesta selecció de les obres que teniu,
sí,
de fer els 25 anys.
I tant. Sí.
Suposo, bueno, que vas votar que sí.
I tant, naturalment. I tractant-se de que la Bernarda és la mateixa, doncs és el seu paper. Vull dir que si la tornem a fer algun dia, ha de ser ella.
La dirigeix la Trini Escriuela.
Sempre.
I llavors tenim dos Trinis, sí. Una que està dirigint, i tu, Trini Sánchez, que el que estàs fent és representant, o sigui, sí, introduint-te en el paper de la Bernarda Alba.
Uh-huh.
Et costa? Sí. No et costa? T'hi sents bé?
No. Perdona, hablo en castellano porque soy la Bernarda.
Tu eres la Bernarda, endavant.
Con lo cual, quiero decir que no me cuesta nada entrarme en el personaje porque siento a García Lorca dentro de mí. Porque yo soy de Granada, encara que porte molts anys aquí a Catalunya i parlo català perfectament, jo soc andalusa. Y con que García Lorca era de Granada, pues yo creo que García Lorca está dentro de mí. Y entra dentro de mí y soy la Bernarda auténtica.
Ara, en
aquest
moment...
Siento la Bernarda.
Quan estaves dient això d'aquesta manera, que t'estava intentant situar, perquè deu sortir de negre, vestida de negre,
sí,
absolutament.
Sí, està.
I en aquest moment, podíem sentir la Bernarda?
Sí.
Doncs, escolta'm, el micro és teu.
A veure, què vols? Un poc...
Un fragment.
Un fragment, vamos a ver. Una de mis hijas, yo estoy, pido a mis hijas, a una de ellas, que me dé el abanico porque tengo calor. Entonces le digo, dame el abanico. Me da un abanico rojo. Me lo miro y le digo, ¿este es el abanico que se le da a una viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre. Mi otra hija se levanta y me da uno negro. Y le digo, ¿y tú? no me hace falta, me dice. Y yo le digo, pues busca otro que te hará falta. Porque en 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa ni el viento de la calle. Hacemos cuenta que tapíamos con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras podéis bordar el ajuar. En el arca tengo 20 piezas de hilo. Con ellas podéis coser sábanas y embozos. Y Magdalena puede bordarlas. Y bueno, entonces las otras empiezan a decirme, mis hijas, que no quieren bordarlas, que ellas se quieren ir porque dentro se ahogan, porque están enfadadas, y yo me pongo muy furiosa, le digo que aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento de tu padre. Hilo y agujas para las hembras, látigo mulo para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles.
Vamos.
Bueno,
Trini, bé que estàs exactament dintre del personatge, el veus, el notes, el vius, i aquesta és molt important. Tu vas fer la primera de les 3 vegades que s'ha fet?
Sempre l'he fet jo.
Sempre l'has fet?
Sí.
I del grup de companyes que tenies ha anat variant?
Sí, ha ido variando. Les hijas, que són les hijas, digamos, les criades no, són les mismes, però les hijas sí que s'han ido
variant. La Poncia és la mateixa.
La Poncia la mateixa, i la otra també,
i la María Josefa.
També la misma. Lo que cambia són les hijas, que han habido muchos cambios, no són les mismes, hi ha alguna, però no totes. Las 5 hijas que tengo, claro que tengo 5, imagínese, 2 veces viuda, imagínese usted si he tenido tiempo de tener hijas.
Bueno.
Y que no me obedecen.
Però tu creus, el personatge de Berna d'Alba és un personatge situat... Bueno, García Lorca quan ho escriu fa un subtítol que diu de les mujeres d'Espanya. Intenta no situar-ho, no centrar-ho només en Andalusia, sinó que intenta fer-ho com en general, no? Que és Espanya, tot i vegada que passa el que dius tu. Després la gent quan veu l'obra i quan es situa, ho situa perfectament en un pot. I ell diu, explica que en el poble al costat on tenia la casa a Fontevaqueros, al mateix costat, doncs hi havia una família, hi havia una Alba, que no es deia Bernarda, però hi havia una Alba, hi havia una vídua, que tenia efectivament doncs, moltes filles, i que, de fet, ell reprodueix una mica el personatge sense que... O sigui, no fa una biografia de la persona, però sí reprodueix el personatge i reprodueix la situació. Aquesta situació de tancament de l'entrada de l'home, que només pot entrar l'home, que es passi, evidentment, per l'església, només pot entrar l'home, i aquesta lluita de l'Adela, de l'Adela, que és la diu, en 20 anys jo què faig aquí en aquesta situació, no? I en canvi, doncs, la que teòricament ha de ser la que s'emporti el Pepe Romano, doncs, que s'emporti és la gran, però només pels diners. Clar, tu aquesta visió, com la vius? Perquè tu ets una persona d'avui, ets una persona d'avui, encara que tinguis les arrels andaluses, ets una persona d'avui que, per tant, no sé, familiarment suposo que la teva opció no seria aquesta.
No, para nada. Yo pienso que hoy en día la juventud tiene que tener libertad y que no una madre como yo, una madre como Bernarda, que soy yo, no debería existir. No debería existir, pues ¿por qué no? Porque es una madre dominante, una madre que somete a sus hijas a cosas terribles, ¿eh? No dejar que salgan a la calle en 8 años porque hay un luto, porque hay esto es horrible. Yo lo entiendo, no se puede presionar tanto a unas hijas ni tenerlas encerradas como lobos. No, yo no soy la verdad, no opino. O sea, aunque yo haga la Bernarda y sé, entiendo el personaje y sé lo que es Federico, entiendo el personaje y me meto dentro de él, para nada admito que sea una Bernarda. Yo no soy Bernarda. Yo soy Trinidad Sánchez, pero yo no soy Bernarda.
Bueno, tú eres Bernarda cuando puges al escenario.
Cuando puse el escenario y me fico Federico García Lorca dentro de mí, pero yo no me siento una Bernarda.
Ahora es
una
curioso.
Madre comprensiva, una madre que adora a sus nietos o a sus hijos, que les trata con cariño, que imposible poder ser una Bernarda hoy, ni hoy ni nunca.
¿Permisiva?
No, tampoco.
Bueno, en definitiva, hi ha una cosa que és important, penso, a l'obra de García Lorca, no sé, Rafa, ara, si volies intervenir, és que ell fa una cosa que es podia situar geogràficament molt, molt, molt clarament, i en canvi té un èxit brutal mundialment. És a dir, hi ha hagut representacions de Bernard d'Alba en anglès, en holandès, en alemany, en francès. No, no, vull dir, com a personatge, com a essència d'un tipus determinat de... El que passa que el sentiment, la sensació no pot ser la mateixa. Tu què en creus? Què en penses?
Sí, no, jo volia dir un parell de coses. A veure, la Trini no està d'acord amb la Bernarda, però té un rictus i una espontaneïtat que sí s'assemblen a la Bernarda. Quan està a sobre de l'escenari asseguda en el balancí amb el bastó a la mà i està picant amb el bastó a la mà i està reafirmant. Té inclús un registre de veu que jo m'imagino que deu ser la Bernarda en principi. En principi era això... Se m'ha anat del cap l'altre, no exactament, només volia dir això.
No, però... Bueno,
no, però tu què penses, precisament, d'aquesta capacitat de que partint d'una cosa molt clara des del punt de vista ètnic d'un punt determinat, en canvi, tingui una ressonància amb altres llocs?
Sí, sí. És que una de les coses que m'havia apuntat, diguem-ne, per comentar-lo aquí a la ràdio, és, en l'any 36... una mica abans de que morís o l'assassinessin, això és un criteri també que ens ha portat discussió dintre de l'espiral, si va ser afusillat o va ser assassinat, en principi. L'any 36 aquest home parla de la repressió de la dona, però per una altra dona. Això en aquell temps no s'estilava. Vull dir que penso que tenia una visió de futur molt, molt clara, perquè en realitat després descobrim que la repressió cap a la dona no està exercida solament per els homes, també per les dones que fiscalitzen i que vigilen les altres dones. I aquest home l'any 36 ho tenia.
Hi ha un aspecte importantíssim a recordar. La personatge de la Bernarda constantment està pensant en el que passa fora, en el que diran els de fora, uh-huh. En que no vegin, en que no sentin, perquè el seu interès és que no transcendeixi. El que passa cap a dintre. Diu, parla dels gruesos muros, els gruesos muros, o sigui, aquí això no es pot passar, tot tancat, tot a les fosques, tal.
¿Puedo decir algo?
Sí, hombre, puedes decir lo que quieras.
Esto también todavía ocurre en unas partes de Andalucía. En los pueblitos de Andalucía todavía me consta que todavía suele ocurrir, no tan, a lo mejor tan severamente como era Bernarda, pero todavía existe este machismo, esta dominación de la mujer, todavía existe. Por eso García hizo esto, porque es que realmente existen en Granada. Yo soy de Granada y García Lorca es de un pueblo cerca de donde yo he nacido. Y yo, no, yo vine con 14 años aquí, pero todavía mi madre, que ha muerto ahora con 94 años, era un poquito también. Entonces mi padre también, que ha muerto con 94 años, por suerte, que han muerto mayores, mi padre ha sido un hombre muy dominante. Y yo creo que tengo los genes de él, muy dominante.
Hi ha una pel·lícula que suposo que recordeu, és quan tu m'explicaves això, i és Solas, de Benito Zambrano, que és una pel·lícula que precisament hi ha un matrimoni gran, i l'home, que està malalt, està hospitalitzat, doncs quan se li acosta ella, que ella ha estat parlant amb un veí, se li acosta i diu: huele a hombre.
Mi padre era una Bernarda. El hombre, exactamente igual. Y yo creo que por eso me meto tanto en el personaje, porque aprendí mucho de mi padre, por desgracia. Entonces nos tenía dominados. Y yo creo que un poco, aunque mi padre esté muerto, lo he querido mucho, yo creo que un poco tengo esa cosa dentro de mí que me hace sentir Bernarda. Porque lo he vivido. Y haberlo vivido con un hombre que era peor que la Bernarda, peor, pues entonces yo me meto dentro de ese personaje porque lo he vivido.
Sí, sí, et sents perfectament identificada, sí. Perfectament, i pots fer a la inversa,
sí.
No?
Sí, yo me dentro, mi padre ha sido como la Bernarda, pero no, hombre, o peor, quizás peor, uh-huh. Mucho. Entonces yo lo entiendo perfectamente a Federico y entiendo que tengo que meterme dentro del personaje porque lo he vivido.
Quins altres actrius participen en la representació? Hi havia l'Encanto Adelantado.
Sí, mira.
Aquí tenim el programa, molt bé. Tenim la María Josefa Encarna Adelantado, que és la mare de la Bernarda, la Poncia, Ana Pou. Hi ha una veritable guerra contínua entre la Poncia i la Bernarda, que jo diria que és una demostració d'aquelles situacions que una no podria existir sense l'altra, perquè estan contínuament, diu, la he servido 30 anys escuchándola, callándome, fa aquest tipus d'expressió, i en canvi, en el fons tu penses, és que no podrien, tu, si no tinguessis aquesta dona aquí davant, no podries existir. Tenim l'Adela, la Maria Vinyes, molt bé, fent d'Adela, la Xelo Macías fent d'Angústies, Isabel Balbuena de Martirio, la Maite Cuevas de Magdalena, la Laia Cerdà d'Amèlia, la Lupe Sales de Criada i la Rosa Quadra de Prudència. Tenim uns personatges, l'Ale Cortijos com a mendiga, la Sara Sotodossos, niña, Esther Cortijos, mujer 1, Maria Isabel Clavell, muchacha, Gisela Ros, mujer 2, Carme Ballesteros, mujer 3 i Maite Cusidó, mujer 4.
La Sara Sotodossos és una actriu d'espiral creixent que hem organitzat a partir del gener passat.
És veritat que vau fer un grup, sí. Un grup de nens i nenes...
Sí. Tenim un grupet de 7-8 nens i esperem ara al començament de curs que es vagi engrandint. I aquesta nena és la seva primera actuació amb grans que fa. I ha sortit, diguem-ne... I no diu res perquè és la noia que porta la mendiga, sí. però ha sortit amb persones grans, que és el que pretenem també.
I això va funcionar en aquest tipus de grup?
Sí, ha funcionat bastant bé. Ha funcionat bastant bé, inclús a la Bernarda de la clausura de la programació continuada. Sí. Els vaig fer sortir a fer un numeret petit, aprofitant que hi havia el públic i que hi havia els familiars i tot això, i sobretot un bateig de públic, diguem-ne. Vam fer un petit numeret, diguem-ne, i el que pretenem és que després les introduïm dintre del cercle d'actuacions de Vall d'Oreig.
O sigui que el grup vol dir que té 25 anys, però estem preparant els propers 25.
El futur.
Doncs Déu-n'hi-do, quin bateig aquesta petita, sí. Perquè amb aquesta...
Vostè autoritat sobre l'escenari... Lligada a la Bernarda Alba.
Jo m'ha agradat molt i estic encantada d'haver conegut a la Trini.
Moltes gràcies.
De veritat, li dic, perquè vostè quan ha parlat aquí s'ha creat un... Eh que sí?
Sí.
S'ha
sí.
creat una energia que ja es veu que transmet i que... I una altra cosa, que l'Orca, jo crec realment, que és que només qui el pot entendre millor, tots l'entenem, però clar, és una cosa tan identitària de la terra andalusa que ningú millor que per fer un personatge tan fort i tan característic com aquest, que una persona doncs, que s'ha fet gran allà i que culturalment s'hi sent tan identificada.
S'ha de dir, una cosa, la gran actriu de l'Orca és una catalana.
Sí.
Margarida
ja
Xirgo,
ja sé,
que és la gran actriu de l'Orca. Sí. I moltes de les estrenes de l'Orca es fan a Barcelona.
Sí, té raó.
Sí, doncs, Rosita la Soltera
s'estrena
a Barcelona.
Sí, sí, sí.
La Mariana Pineda s'estrena a Barcelona, etcètera, etcètera. Perdona, ella.
No. Trini, digues. Sembla que ja no tenia... No, jo dic que perquè resulta que, clara, no perquè García Lorca sigui, jo sigui d'allà, d'aquella terra, no. Jo em sento tan catalana com tu.
Ai, tant. Jo sóc de Múrcia,
Escolta, això ho discuteixo. Jo sóc catalana, encara que hagi nascut a Granada. T'ho dic de tot cor.
I tant.
Perquè l'estimo Catalunya més que ningú. Però te vaig a dir una cosa. És que he viscut aquesta història. La història de Bernarda l'ha viscut a casa meva. Con lo qual, això també influeix una miqueta a l'hora de mi actuació. Vale? De ficar-me dintre del personatge. Sóc el meu pare.
Molt bé, Trini.
Digues.
He tingut molta alegria de trobar-te aquí.
Moltes gràcies.
Tens molta potència. Jo penso que la representació serà un èxit.
Sí.
tindré ocasió de veure-ho.
Sí, oi, Juan.
I d'estar-hi, estar amb tots vosaltres.
Que sí, que sí.
No, home, no, jo... Jo sóc bona persona, o sigui, altra cosa, jo sempre dic el mateix, el crític és un espectador privilegiat, perquè pot veure moltes coses, però ha de saber que en funció de qui hi ha a l'escenari ha de fer un tipus de comentari o no. Perquè no és el mateix l'exigència que pugui fer amb una persona, amb un grup de gent que estan fent la seva vida normal i que pugen al teatre perquè és a l'escenari, perquè els hi agrada i volen fer allò, a una persona que és un professional que es dedica a això tota la vida i només fa això. I per tant, l'actitud no pot ser la mateixa. Per tant, al marge d'això, jo estic convençut que veurem una gran Bernarda Alba. Gràcies, Tini Sánchez.
Moltes gràcies.
Gràcies, Rafa Usero.
Gràcies.
Gràcies, Alba Fenollar.
A vosaltres.
I el dissabte ens veiem.
Naturalment.
Vale.
Molta comèdia.
El verd et relaxa. El blau et transmet confiança i seguretat. Amb les assegurances a CaixaBank veuràs la vida d'un altre color. Ara i fins al 31 d'octubre et beneficiaràs de 3 mesos gratuïts en les primes de les assegurances i en les quotes de l'alarma que contractis. Informa-te'n a la caixa.cat. CaixaBank, tu ets l'estrella.
L'Ajuntament informa.
Taller Triangle i Artefacte. Inscripcions a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 17 de setembre de 8 del matí a 3 quarts de 7 de la tarda. Nous cursos i tallers a la xarxa de centres cívics i polivalents. Inscripcions fins al 18 de setembre als centres de la xarxa. Català per adults. Inscripcions obertes als cursos de català de tots els nivells en diferents franges horàries, certificats oficials homologats, reduccions de matrícula per a persones en l'atur, pensionistes i famílies nombroses. Matrícules tot el mes de setembre, de dilluns a dijous, de 10 del matí a 1 de la tarda i també dimarts i dijous de 2 quarts de 5 a 2 quarts de 8 al Servei Local de Català, a la Casa de Cultura. Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil, dirigida a joves de 16 a 29 anys que no estudien, ni treballen, ni reben formació. Més informació a l'Oficina Jove al Casal de Torreblanca, de dilluns a divendres de 10 a 2 de la tarda. Dimecres i dijous també de 4 a 7 de la tarda. Cita prèvia al 93 544 19 65 o garantiajuvenil@santcugat.cat.
El Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès ofereix cursos de tots els nivells a partir del 30 de setembre, des del més bàsic fins al superior o d'especialitat, de 100, 120 hores, trimestral, de 45 hores i tallers complementaris de 20, en diferents franges horàries de dilluns a divendres.
I si vols aprendre català distesament i sense exàmens, apunta't a un grup de conversa adaptat al teu nivell.
Aconsegueix el teu certificat homologat.
Veniu a la segona planta de la Casa de Cultura els matins de dilluns a dijous de 10 a 1.
Més informació al 93 589 13 82 o a santcugat@cpnl.cat o consulteu el nostre web www.cpnl.cat/santcugat.
També ens trobareu al Facebook.
91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat. Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventura.
Bueno, estem escoltant aquí en Joan Manuel Serrat a Isabel, que ens va actuar el dissabte i el diumenge, perdó, el divendres i el dissabte, vull dir, el dia 11 i el dia 12, al Teatre Auditori, començant aquella programació que l'últim dia de la temporada passada vam parlar amb el Gela Fanon.
Sí,
doncs
sí,
va començar la temporada, Joan Manuel Serrat, el teatre ple, exaurit de les entrades, en fi, un concert que a mi em va agradar força perquè vaig trobar que des del punt de vista de veu, de l'última vegada que l'havia vist, doncs s'havia mantingut molt bé, clar. Aquest senyor té 72 anys.
Sí, clar, diuen que aquest, el tremolor aquell que feia de tremolor natural encara el fa una mica
sí,
més.
Sí, però jo em vaig trobar encertat. Vaig trobar encertada també la selecció que va fer una selecció de cançó, naturalment, doncs equilibrant molt castellà-català.
Ara sí, és, ara porta
és, això. Com és evident, equilibrant-ho bastant. Va recuperar una cançó que m'imagino que molta gent no és les més conegudes, però a ell li agradava molt i, per tant, com que era una antologia que va fer ell, doncs la va posar. I, ja dic, en general va estar força bé. Però, bé, la temporada no comença només al Teatre Auditori, la temporada comença al Lliure, la temporada comença al Nacional, la temporada comença a tots els teatres i estem en marxa. I ja tenim una cosa que està a punt de... també de començar, que és la temporada alta de Girona.
Ah, sí, així aquell, tot el Sunyer.
Aquell en Sunyer, que presenta un espectacle sí. extraordinari, que comença, doncs, el dia 3 d'octubre, amb una cosa que es diu Plató Amor, de Manel Dueso, i acaba el 8 de desembre, és a dir, dos mesets, que jo, quan veig aquesta llista d'espectacles, la gent que ve, i la concentració que es produeix, per exemple, divendres, dissabte i diumenge, sobretot, evidentment, però no només, perquè fa dimarts i
tota
el dimecres, tota la setmana.
Sí, no paren,
quan veig allò, jo penso, com és possible que estigui ple? Que... Em sorprèn. Sí,
és un de festivals que funciona bé.
Funciona sí. molt bé i, a més, com dic, doncs està amb una selecció de gent. Sí que és veritat que jo hi ha coses que no entenc que encara ho facin. Jo, un festival com aquest, sobretot si està tan subvencionat, perquè ho està, doncs hauria de ser realment coses novetats, no? I coses, si porta la companyia mexicana o la companyia francesa, molt bé. Però clar, que ens facin Sòcrates allà, quan ja l'han fet aquí per una banda
sí,
i ja tornin a fer una altra vegada, i que facin el Livingston d'una altra vegada del Sergi López, que em va agradar molt, però penso... que no és el seu lloc, el
no,
seu clar, lloc no seria la temporada alta.
I escolti, veig que aquest any va de filòsofs, no? Plató,
sí.
Després Sòcrates,
sí,
i
sí, 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 està la cosa...
Carai, encara en queden.
Sí, sí. Home, hi ha una cosa que pot ser interessant, que també té a veure amb la filosofia, que és el patetisme il·lustrat del Carles Santos, que el de Carles Santos pot sorprendre.
Oia, que no saps mai per on te sortirà.
Sí, i que també ha fet una edat, i jo penso que Déu-n'hi-do, que la que té segons quines coses, i trencar masses pianos no podia, pobre.
Però, en fi... L'última que vaig veure era una que ponia un ou a sobre del piano. Una noia allà, patxorrada, bueno, patarrada, vaja,
clar.
Posant un ou, com una gallina, va veure aquest.
No vaig veure.
O sigui, anava fent poc. Hi ha
un espectacle del Carles Santos sensacional, que és aquell del Bach, la música de Bach.
Ah, és
una cosa que
home, és que ell és un gran pianista,
Increïble, però amb tot plegat, els cantats que utilitzava, la forma que ho feia, etcètera, etcètera. Però bé, hem de parlar...
Podem parlar de festivals.
De vostè.
Ai, sí. Miri. Aquest estiu m'he pentinat tots els festivals d'aquests que fan de categoria. El de Portaferrada, oi?
També.
El de Peralada, amb tota aquella gent tan mudada, i la Marquesa, que sí?
Carai.
El de... quin altre hi ha?
Caramba. I el de Pedralbes.
Ah, de Pedralbes no, aquest no. Perquè a mi m'agrada estar a la Costa Brava. Després el de Cap Roig.
Clar.
El de Tarragona, també, que també. I escolti, aquests festivals, però, que no creu que de vegades porten belles glòries que ja no van enlloc. Dic jo, no sé, el Tom Jones, el Tony Bennett, tots aquests. Vol dir
públic,
que fan alguna cosa.
Home, jo penso que portar el Tony Bennett i l'Aide Gagà, tots dos plegats,
bueno, també.
Això, la veritat és que...
És difícil de veure.
És difícil,
Ja té raó, ja.
Jo no hi vaig anar, però...
No hi va anar, no ho sabem, no. Com la va entrar. Potser la va entrar amb la creixali d'aquella que entra ella... arrossegant-la el Tony Bennett per l'escenari.
El Tony Bennett hem de pensar que és un senyor que té 82 anys.
Sí, sí. Per això potser la crisàlida s'hi posarà ell.
Sí.
Ai, senyor, després l'Espandau Ballet.
Tot ple, Isabel, tot ple.
Bueno, però això és el que li anava a dir moltes vegades en aquests festivals, no ens enganyem. La gent hi va perquè veus el veí del costat, t'agrada anar a Lluís el Moreno...
A més,
et poses
sopa,
blanc, et pateixes blanc.
A sopa allà mateix.
A sopa allà, una mica de glamour. Clar. Res a veure amb el festival que acabo d'anar ara aquesta setmana passada.
On ha anat?
He anat a un festival de rastes.
Què dius?
És una altra cosa, la Fira de Tàrrega he anat. Sí. Jo, sap què passa?
Hi havia molts rastes?
Mare meva, hi havia uns descabellats. Uns despentinats allà, però escolti, jo ja sé que els actors i actrius van a Tàrrega a desmelenar-se. Però fins i tot una bona rasta, una bona grenya, haurien de passar per les mans d'una professional com jo.
No ho va aconseguir o no?
Bueno, no gaire. Allà més aviat la rasta me la vaig posar jo al final, per entrar en matèria. És una fira hippie, ja ho sap això.
Sí, home, ja fa temps que
està
ho és.
Està ple de gent d'aquesta que fa foc al carrer, de malabaristes, d'aquests de los duendecillos, sap què vull dir?
Home, aquest any jo havia llegit...
Al carrer.
Sí, jo havia llegit que havien augmentat el nombre d'espectacles al carrer.
Té raó, en vaig veure molts, molt circ i molta dansa. I molta... Ara hi ha un tipus de teatre nou que diuen performàtic. Hi havia moltes coses d'aquestes que combinen el circ, la dansa i no saps ben bé. En vaig veure un... Escolta, una cosa que es diu Hall and Corner, Corner vol dir cantonada, que sí. Doncs que era una visita, o sigui, era una obra que transcorria explicant-te, doncs, els carrers. Jo què sé, et feien fixar amb els embornals, no?, per exemple.
Sí.
I llavors, pues, allà, doncs, què
hi
veus?
Però tu anaves amb el grup.
Tu anaves seguint com una visita guiada, però per tots els carrers, per un circuit pels carrers de Tàrrega. En secte sortia un de darrere un cotxe, bueno, no saps. Una cosa experimental. Després també van fer... Ai, vaig veure la Marceline. La Marceline de los excéntricos.
I què tal?
Miri, me la vaig trobar allà a la fira, allà a la llotja de professionals. Ai, la vaig acompanyar un ratet que no sé on anava, agafant-la de bracet. Marceline, ella marxava, jo no la deixava anar.
Molts professionals, molts programadors, no?
Molts programadors. Miri, jo vaig anar-hi perquè l'associació d'actors em va convidar que pentinés el seu president, l'Àlex Casanovas, que ja sap que porta aquelles melenes.
Que té el cabell molt llarg, sí.
I ara ja, aquell pentinat el signa una servidora, també.
Caram. Doncs és categoria,
com... Sí, categoria, i bueno, li vaig fer una bona repassada. I llavors se'n vaig donar a conèixer per allà a la fira, que li diré jo. Hi havia molts estrangers, n'hi havia uns que, escolti, no van saber què passava quan em van veure, uns finlandesos. Aquesta gent tenen, sap què vull dir, són d'un altre món, una altra cultura i no saben ben bé això mediterrani.
Una mica quadriculat, allò
sí.
Que dius...
Ara que... Tenien unes regalèixies que, escolti'm, vaig agafar una i només feia que treure la llengua ensenyant aquella pastilla negra perquè no sabien posar-la de lo amargant que era allò. Però aquests finlandesos m'hi vaig fer amiga després d'uns mexicans, també, que em sembla que són aquells que van fer aquell espectacle, que jo no l'he vist, però un espectacle que cuinen.
Ah, sí.
Saps què vull dir?
Sí.
Que sí?
Sí,
doncs
sí,
aquests,
sí.
Aquests també m'hi vaig fer amiga, que dic, d'on està el tequila? I el tenien amagat allà sota de... dels pamflets i de tota
més,
la...
A més, deu ser tequila, tequila, de veritat.
I tant, autèntic, mexicano. I em van donar unes espècies que les tinc a la cuina, una cosa picante i una cosa dulce.
Ui, això no, jo no puc, eh?
Això es porta molt, també li diré
sí,
una cosa,
picanya,
eh?
Sí, però d'aquest no puc jo, eh?
Ai, bueno, no ho sé, escolti, ja ho provaré un dia, de posar-ho a la sopeta, no ho sé. Però el que vaig veure, senyor Duarte, és que sap que es porta molt per vendre un espectacle... Donar alguna cosa a l'altre perquè se'n recordi. Aquests donaven això del Xile.
Clar.
Vaig anar amb uns speed meetings,
sí.
Que això són unes reunions que fan amb programadors, de 5 minuts, com allò, un plan empresarial sèrio, un plan esade, vaja.
Sí, però així cara a cara.
Cara a cara.
Seu un allà davant sí. I pam, pam, pam.
I en 5 minuts li ha d'explicar tot, el que puguis. Doncs, escolti, allà la gent, perquè com que tenien poc temps, portava coses. N'hi havia una companyia que donava pomes. Dius, ara veus tu, pomes, n'hi havia uns altres punyeteros que donaven una ampolleta de vermut.
Ah.
I jo, pobre de mi, sap lo màxim que els vaig donar, va ser una pinça del cabell, perquè no tenia clips i per enganxar les targetes als dossiers els vaig posar la pinça del cabell.
Però això és fotut, eh, Isabel, perquè en aquest moment que hi ha tanta gent pelada...
Ah, sí.
Això és un problema.
I tant. Pelada en quin sentit? En el de la butxaca
no,
o en el del capilar?
Parada, parada, allò, aquells que inclús que tenen pèl i se la faiten.
Sí, ho fan per dissimular, és una tècnica,
ah.
Sí, ja té raó.
Clar.
Escolti, després vaig veure que hi havia moltes coses, moltes instal·lacions d'aquestes que fan participatives al carrer. Molta cosa per la mainada també hi havia. Hi havia uns que deien el pájaro carpintero,
sí.
Que portaven uns sorrals de cereals, unes coses d'aquestes ecològiques que porten ara també. És un sorral perquè no hi fiquen sorra, diràs. Doncs no, posaven cereals. Joc de fusta, bueno, després aquells que diuen itinerària, que van fer fan un laberint, que
sí.
L'instal·len.
Sí.
Aquí a Sant Cugat no sé si han vingut. Però, bueno, podria ser, perquè també venen
aquests
que fan... Jo l'itinerari
em sembla que l'havia
sí.
Vist a Tàrrega també fa
sí.
Anys, eh?
Sí,
fa bastants.
Sí. Doncs aquests porten coses noves, però el laberint m'hi vaig posar i, escolti, encara me'n van haver de treure. Al final em van haver de rescatar perquè no hi havia manera de sortir. Dic, això és per la canalla? Diu, sí, sí. Després, uns que deien el bosc de Van der Graaf, d'un tal Xevi Bayona, que veu que eren uns arbres, com uns arbres fets amb uns plomeros de colorins, una cosa molt maca. I després vaig veure que hi havia moltes companyies italianes de clown.
Ah.
N'hi havia uns que fan com tres soldats que són pallassos.
Sí.
I fan un alemany, un americà i un italià.
I no feien un espanyol?
Això és el que jo em vaig preguntar. Això és el que jo em vaig preguntar, dic, l'espanyol? Però clar, com que hi ha aquest ministre de defensa que de moment encara no els ha donat la sortida.
Clar.
Això que vull dir, doncs, que clar, potser encara no poden sortir.
Però jo voldria que m'expliqués una altra cosa per això, Isabel.
Digue'm, a veure.
A veure, jo tinc entès que hi ha una 20a mostra de teatre de Barcelona.
Sí, senyor.
Que es fa al Teatre del Raval.
Sí.
I que... El dia de la raça...
El dia de la raça...
El dia de la raça...
De la raça pura.
Dia 12 d'octubre.
A les 21.
Vigília del dia de Sant Eduard, rei d'Anglaterra. Dia 13.
Carambes, de la seva
vigília, exactament, de la vigília. Isabel Castro fa Com nos tornem.
Al Teatre del Raval. Ahir vaig anar a la reunió...
I què tal?
Bueno, escolti, clar, entre allà també hi havia moltes rastes, allà a la reunió.
Quantes companyies
Miri,
actuen?
Miri, es van presentar més de 140 companyies.
Què diu?
N'han escollit a 13. Es veu que ells volien fer-ne 20 per celebrar els 20 anys.
Clar.
Però al final, escolti, la cosa de pressupost, com sempre, no ha pogut ser. N'han agafat 13.
Però què passa, que amb l'Ada Colau el pressupost tampoc s'arregla?
No ho sé,
no
veu que res. Aquesta molta boquilla, però... Però de moment l'únic que fa és prohibir coses, la pobra. De moment.
En total,
ja 140,
de 140 grups, 13.
13, sí.
I l'Isabel Castro està d'aquests 13.
L'Isabel Castro, jo em sembla que tu el sisè dia, perquè això comença la setmana abans i fan dilluns, dimarts, dimecres, jo actuo el dilluns 12.
El dia, sí, sí. Sí, el dia de la raça d'estar allà al Raval.
Home, sí, 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 el dia de la raça. Jo no sé què passarà, senyor Eduard, perquè, escolta, entre el 27S i després que a mi em toca aquell dia, escolti, vagi a saber el que passarà aquell
dia. Podrà continuar, la cosa podrà durar.
Ai, senyor, no ho sé, sí, sí, a veure, jo ja m'adaptaré als temps que corrin, eh? Si convé, ja canviaré algun dels poemes, no sé, potser hauré de buscar... Ai, senyor, mare meva. Però sí, estic contenta, escolti, ja vindrà, eh?
Home, jo penso que, pensant en lo de Tàrrega per una banda, pensant en el mes d'octubre, doncs millor impossible.
Sí, 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 de moment jo em vaig pentinant tots els teatres que puc.
Ai, la vida. Ai, senyor,
sí.
La vida.
Bueno, però estic encantadíssima de tornar al meu estimat programa de ràdio.
Home, jo també.
Eduard Jané, tots els tècnics, aquí l'Albert, que el tenim aquí. Comença aquest curs radiofònic.
Aquest curs serà fantàstic. A més, aquí veiem les programacions que s'estan... Un dia tindrem que parlar de més, perquè avui no tindrem temps. Però hi ha unes programacions que penso que estan molt interessants, tant les del llibre com el nacional, com en general. I el que penso és que tot plegat, amb tots els problemes que hi ha, amb la crisi, amb l'IVA, amb tot plegat, el que s'ha demostrat és que hi ha un públic que vol mantenir i aguanta perfectament.
Sort en tenir.
Perquè hi ha uns percentatges de les entrades...
Sí, d'assistència.
D'assistència, que són molt, sí, molt, sí, més, sí, elevats, sí, del que es podia pensar, sí, que podia,
sí,
passar.
Sí, sí, la ràdio és bona.
Ara tenim aquí, per exemple, doncs el lliure, que ens fan, comencen amb una cosa que pot ser molt interessant, que són dos monòlegs, en aquest cas, que és Dona no reeducable, d'un autor italià, Stefano Massini, que fa la Rosa Maria Sardà per una banda, i la Míriam Iscle per una altra. Que em sembla que pot ser una entrada
potent.
De categoria i molt potent. I no cal dir-ho, que tenim una quantitat d'obres també al Nacional, molt interessants, esperem que els anirem parlant. Hi ha la cosa de les dones, una que comença, que es diu Només som dones, de la Carme Domingo, amb l'edició de la Carme Portacelli, on també tenim la Míriam Iscle, que no para aquesta dona, amb la Sol Picó. O sigui que això pot estar molt interessant i anirem parlant. Tindrem ocasió, probablement, espero, d'en els programes tenir coses interessants. La setmana vinent, si no hi ha novetat, tindrem un autor, un compositor, diu l'autor del lletrista, d'una òpera catalana que s'estrena el dia 24.
Ai, el 24.
Una òpera catalana, això no és normal.
Pensava que em diria el 27.
No, el 24.
Oh, allò també, també pinta com per a òpera prima.
Per poder arribar. O sigui que si n'hi ha novetat, a la setmana vinent tindrem aquí a l'autor d'aquesta obra. I si no hi ha novetat també, podem parlar dels Petits Camaleons, i si no hi ha novetat també, podem parlar d'una obra que s'acaba d'estrenar a Barcelona, amb quatre personatges, tres dels quals viuen a Sant Cugat.
I tant.
I aquí probablement els tindrem.
Ah, ja sé qui vol dir.
Ah, ja ho pensem.
I la quarta
és
la... Sí, i aquella que fa riure. Sí,
exacte.
Sí. Ja, bueno, ja en parlarem.
Ja ho pensem. Per tant, deixem una mica de música i deixarem una mica de música que serà una òpera que es farà en la programació de Sant Cugat, del Teatre Auditori, el mes d'octubre, que és La Nozze di Figaro, i escoltarem un fragment de l'últim.
De Figaro. Em recorden a les meves de noces.
Clar que sí, és veritat, no hi havia pensat. de totes maneres...
A la nit deixem, de roges, que és el que més m'agrada.
Sí, deixem la música, deixem la música i ens trobem el dijous vinent.
Vinga, i tornem-hi.
Tornem-hi, que no estàs res.
Adéu-siau.
Adéu.
Comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.